Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El PSOE i els seus socis de govern han marcat distàncies amb l'exministre José Luis Ábalos, sentenciat aquest dilluns a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. Fonts de la Moncloa han censurat el comportament de l'extitular de Transports i la resta de condemnats, entre els quals hi ha l'exassessor d'Ábalos, Koldo García, a qui li ha caigut una pena de presó de 19 anys. L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, ha respost als periodistes d'aquesta manera.
¿Le parece desproporcionada la condena?
A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos.
La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'empresari Víctor de Aldama, que va col·laborar amb el Tribunal Suprem, no ingressarà a la presó.
Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir eleccions.
El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
Tot i això, Feijóo continua descartant una moció de censura contra Pedro Sánchez. Més notícies, Oriol Pujador.
Dos nens de 2 i 4 anys han mort al sud-est de França, al municipi de Carpentras, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta el país. La fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. A Catalunya, l'onada de calor marcarà la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts amb temperatures també molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat també els 41.
La contaminació de l'aire ha repuntat a Catalunya durant l'últim any. Segons un informe d'Ecologistes en Acció, 6 de cada 10 catalans van respirar el 2025 nivells de contaminació superiors als 9 límits que la Unió Europea aplicarà a partir del 2030. A més, tota la població va estar exposada a valors per sobre del que recomana l'OMS. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
La aviació és el principal agente que està incrementant el consum de combustibles fósiles. El impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
Aquest dimarts es reprenen a Washington les converses entre representants dels governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància de l'alto el foc al país àrab amb l'objectiu d'evitar que els atacs d'Israel i Hezbollah facin descarrilar les negociacions de pau amb l'Iran. Pel que fa a l'acord de pau entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit aquesta nit que si l'Iran el respecta, no hi haurà represàlies.
Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten les coses, no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
A l'estat espanyol, els joves nascuts el 2008, per tant, els qui enguany fan 18 anys o ja els han fet, ja poden sol·licitar el Bo Cultural Jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades a activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Juman R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i es podrà veure a l'Espai Texas fins al juliol.
Aquest nou musical de creació en català s'inspira lliurement en la pel·lícula francesa Trio en mi bemoll, d'Eric Romer. Com explica la seva protagonista, Júlia Jové, Després de nosaltres parla sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha un vincle entre l'exparella.
Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Romer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
Després de la seva estrena al Grec, a finals de juliol, el nou musical Després de nosaltres farà temporada al mateix Espai Texas a partir del setembre.
Els esports, el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
El Mundial de Futbol, l'Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb doblet de gols de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric en Mundials amb un total de 18 dianes. Per cert, que Julián Álvarez assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi. En aquests moments hi ha un partit del Mundial en joc. Està al descans el partit entre França i l'Iraq amb resultat favorable als francesos amb un gol d'Mbappé, 1-0 al descans.
I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la temporada segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial gironí.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
¡Hijo!
Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
Sí.
I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
És veritat que la cara però estava rara.
Era Shakira o no era Shakira?
Jo estic segura que sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Havia de ser un dilluns normal, de calorada intensa, ja sense escoles, i deixeu-m'ho dir, amb menys gent de la de sempre a tot arreu i més turistes que mai descarregant maletes dels taxis que venen directament de l'aeroport. He vist cares de sorpresa avui, per sobre del que és habitual, per això sí, han estat cares de «oh, que bonic», «oh, que bé estar en aquesta ciutat», i pel volum de l'equipatge he pensat que aquella família de 5 s'hi estarien uns quants dies a Barcelona. Jo havia d'anar per feina perquè avui la llista de coses a fer era molt més llarga que la resta de dilluns, i ara confessaré per què. Doncs perquè faré 2 dies de vacances just després de Sant Joan. De manera que avui és el meu últim dia de la setmana i tornaré a ser amb tots vosaltres diumenge que ve a les 12 de la nit. Però com sempre, tranquils, us deixo en bones mans amb en Domènec Subirà, que m'agafarà el relleu les 2 pròximes nits després de la revetlla, que no hi ha ignorants. Per tant, demà a la nit no hi ha ignorants perquè és la revetlla. Per això avui, a més de la jornada laboral, havia de deixar feina feta de la setmana que ve, anar a buscar la coca de llardons per dur-me-la i demà estalviar-me les cues, que la coca de llardons aguanta, eh? Que m'ho ha dit la pastissera, que aguanta, cap problema. Deixar la casa en condicions, fer la maleta i no deixar-me res. I anar a buscar un vestit nou per la graduació de la meva filla, que serà 2 dies després del seu aniversari. I tanta celebració mereixia alguna cosa nova, no us sembla? I després d'haver fet una primera incursió en una botiga que no ha acabat amb res que em fes el pes, finalment la segona ha estat un èxit i he fet allò típic que fan les adolescents: fer-me una foto mentre me l'emprovava i enviar-la a la família. I hi ha hagut fumata blanca, tot i que el vestit és negre i que jo al principi el volia de color poma verda. Imagina't el canvi. Però al final el mirall decideix. Només espero que la coca de Sant Joan no desmereixi la imatge que avui he vist al mirall. en menjarem poqueta per si les mosques. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Doncs arrenquem aquest segon dia de la setmana ja per nosaltres, aquest dilluns a la nit, que per nosaltres ja és dimarts. Per tant, nosaltres ja estem en modus pre-rebella, per entendre'ns. D'aquí unes horetes, unes quantes horetes, serà la rebella de Sant Joan, però per nosaltres ja és dia 23. Us espero al 93207474 si encara no heu començat la rebella allò en 24 hores abans per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, queixes, felicitacions, tot allò que us vingui de gust a través del 93207474 o, com sempre feu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, això d'aquella frase típica de què s'ha de fer quan perds una cosa i quina oració has de fer, a quin sant has d'encomanar, això continua, porta cua i continua. Han passat els dies, però continua. Perquè avui l'Àngels, des de Lleida, ens explica una altra de nova.
Això de trobar les coses, la meva padrina saps que ens feia fer un pare nostre Santa Helena. I nosaltres, hasta les meves filles, ho fan alguna vegada. I mos dona resultat, eh? Un pare nostre, Santa Helena. I no ho trobem, si no és al moment, dic un rato o el demà.
Doncs mira, de Sant Cucufate i aquella oració, diguéssim, peculiar a un pare nostre, Santa Helena, que o sigui, tothom més o menys ens sabem el pare nostre, no? El recordem, el tenim aquí darrere del cervell, que quan l'hem de dir, doncs, acaba sortint. Fàcil, si funciona, escolta'm, doncs, benvingut sigui, Àngels, moltes gràcies per compartir-ho a través del programa. La Menxo, des de Marçà, també diu: la tradició de recitar la fórmula adreçada a Sant Cugat ve, i això és el que explica la Menxo, de la devoció popular a Sant Cugat, un màrtir vinculat a l'actual Sant Cugat del Vallès. Diu, amb el temps, el sant es va convertir folclòricament en un patró d'objectes perduts. Veus? Doncs això funciona així. I l'Eulàlia diu, parlant de refranys per trobar coses perdudes, la meva àvia, que era de Tona, a Osona, en deia una que a la família encara conservem. Veus? Aquí en tenim una altra, eh? No només Santa Helena i Sant Cugat, sinó la Mare de Déu de Puig diu, i ens escriu què deien, eh? Mare de Déu de Puig, l'agulla feu-me trobar, una agulla de cap o de cosí que sigui bona per mi. Ella ho pronunciava en vi. Mare de Déu de Puig, l'aigua feu-me trobar, una aigua de cap de cosí que sigui bona per mi. Com he dit, la tradició continua amb els seus nets i netes, besnets i besnetes. És ben català i funciona força, també ens diu l'Eulàlia. Crec que aquest santuari està a Sant Julià de Vilatorta. Entenc que és el santuari de Mare de Déu de Puig. Doncs mira, ja tenim una altra manera de trobar objectes perduts. Un, dos, tres, eh? N'hem descobert en aquest programa. Està molt bé. Va, al 93207474 i tenim en Jaume des de Maçanet de la Selva. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Mira, bé.
Molt bé.
Bé, gràcies a Déu. Avui he fet servir Renfe.
Ah, i què?
Bueno, jo de tant en tant el faig servir, eh? No vull dir, no sóc l'usuari d'aquell de diari, eh? Però hi ha una cosa que jo moltes vegades baixo el clot.
Sí.
I resulta que, bueno, una persona allà diu, oye, ¿dónde están los lavabos? Dic, no, ja no ho sé, pregunto aquí al bar, hi ha un bar allà petit.
Clar.
I el del bar li diu, no, aquí no hi ha lavabos. Dic, conya. Ah. Han estat molts mesos canviant rajoles del costat, han canviat el sostre, han tret les portelles que hi ha per poder sortir, allò que poses el bitllet i surts.
Sí.
Tot això ho han arreglat, el bar de bé. Allà hi ha el centre de, no sé si és d'indigestió o de gestió de rodalies.
De gestió, deu ser.
Sí, suposo que posa gestió, però bueno, la indigestió t'agafa tu quan ja has de fer alguna cosa.
Ja.
L'escala que hi ha mecànica que puja des de baix de l'andana, quan s'espatlla, bueno, setmana, eh?
Ja. No l'arreglen d'un dia per l'altre, no?
No, que va. Ja. Però també han posat també un ascensor, que no sé si van estar quasi bé 8 mesos per fer-ho, que va des de del nivell de la planta que va en comunicació amb l'estació de la línia 1 del Clot fins a baix. I després hi ha dues escales mecàniques que un se suposa que un deu ser per pujar i l'altre per baixar. La de pujar algun dia funciona. La de baixar, aquestes, jo per mi que la tenen ja està desconnectada. Però, en fi, és aquell xicot que va sortir amb allò que va... que sortia de l'estació de Sants, que va dir, això és Campixa i Rellisca?
Sí, sí, ja me'n recordo.
Lo de Rellisca potser sí, eh? L'altre...
Campixa no pot ser, no pot ser.
Això ja és més difícil. I clar, si han estat fent obres, hi ha espai allà, eh?
Ja m'ho penso, que hi ha espai.
Vull dir, no sé, home, tampoc es tracta de posar jacuzzis.
Que no costa tant posar un parell de no?
Clar.
Una estació que hi passa molta gent, també.
El bar és molt petitot, i clar, tampoc no... Si vas
doncs
allà,
ja
no
sé. Si algú baixa al Clot, que sàpiga que no hi ha lavabos.
Sí, que o ha de pixar el tren o a la via.
D'acord. Espero que ni una cosa ni l'altra, eh? Ni una cosa ni l'altra, però vaja. Jaume,
no.
Moltes gràcies per fer-ho públic, així ja sabem... On...
Sí, és que, mira, la nostra casualitat que avui he anat, si estic despert, trucaré.
Doncs vinga, estàs despert i has trucat. Estupendo, moltes gràcies.
Que vagi
molt bé.
Eh?
No, i ara només faltaria una abraçada, bona
vinga,
nit.
Vinga, a veure, adéu.
Adéu. La Mercè des de Moja, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, Mercè?
Molt bé. Només que, Marta, la meva àvia, que tenia moltes frases fetes, ella, per dir alguna cosa, deia caritat al dimoni, perquè el dimoni no molt de caritat.
Ah, sí, sí, això ens ho va dir ahir, em sembla, algú també. Caritat al dimoni, sempre... el mateix, no? I també li funcionava?
Sí, a vegades sí. Pues, i deia això, caritat al dimoni, perquè el dimoni, nenes, no en vol de caritat.
Clar.
I diu, bueno, àvia, doncs mira, farem cas quan perdíem una cosa.
Molt bé.
Sí, sí. Doncs... Bueno, que tinguis bona revetlla i uns quants dies i bona graduació.
Sí,
també.
moltes gràcies.
Vinga,
Mercè,
bona
una abraçada, bona nit.
Bona nit.
Adéu. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, bona nit.
Hola, bona nit. Bé, procuraré ser breu. Com es podria demostrar, perquè mon germà ha estat a la presó, té una col·lecció de multes, bé, és un fitxatge del bo, però que ha fet, que no sé com s'ho ha fet, però s'ha borrat l'historial de tot el seu passat, i ara és un paio normal i corrent com podria ser qualsevol altre, val? Aleshores, què passa? Que s'ha associat, diguem-ho així, amb ma mare, i... avui mateix li ha dit que ja s'ha anat a la policia i tal, o sigui, això va de debò, i s'han posat d'acord que jo maltracto a ma mare, que jo la crido i que la maltracto, i amb aquest argument, si ve la policia, jo vaig cap a fora, però a l'instant, vull dir, i això és poca broma, saps, que això
ja
va de debò.
Ja,
aleshores,
ja.
Com, la pregunta és com podria fer perquè si ve la policia, perquè clar, un policia no és un veí, és un policia.
No, és una autoritat, està clar.
Clar, aleshores, com tindria potestat un policia per esbrinar a veure si és veritat o no, de que s'ha borrat un historial que déu-n'hi-do, o és mentida, perquè jo quedi com un mentider i com un boig, dic amb la veritat per davant, sisplau.
Ja.
Però clar, si s'ha esborrat l'historial, el que mentiria seria jo,
clar,
perquè no es pot demostrar que mon germà dos...
Ha estat a la presó i tot això que dius. Doncs
clar,
a veure si algú ens pot explicar si això es pot demostrar i si realment es pot fer, això d'esborrar-se un mateix l'historial delictiu a través d'alguna manera. D'acord, Manel?
Clar.
Perfecte.
És que 5 cops a la calçal, déu-n'hi-do, per això.
No, per això. A veure si algú et pot ajudar. Gràcies, Manel.
Gràcies.
Que vagi
moltíssimes
bé, bona nit.
Moltíssimes gràcies, merci.
Adéu. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
Bon dit. Mira, la meva mare, que tenia... Bueno, els avis eren de les castigues profundes.
Sí.
I la meva mare se'ls repetia de tant, tant, deia. Lo que no se lleva... Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
Ah, però que, això no és cap sant ja, eh? Això no, ja no, no és cap sant.
No,
això...
no, no, era un lladre, pues.
Claro. Espera, que m'ho estic apuntant.
Lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
Los ladrones... Ah, està bé. Com volem dir? Al final ho trobaràs, no?
Ja ho trobaràs.
Claro, sí, per los rincones.
No t'amoïnis.
Està bé també aquesta. I deu ser de la zona d'on tenen els avis, no?
Sí, de Palència.
De Palència. Sí. Que bo, que bo. Doncs mira, ja en tenim una altra. Escolta'm, al final farem un llibre de totes les maneres que hi ha de trobar coses. Moltes gràcies, Àngel.
Vinga, adéu-siau.
Adéu-siau, bona nit. Entre els sants i les frases fetes i les maneres de dir, escolta'm, està molt bé. La Montse, des del barri del Poblenou, a Barcelona, ens ha deixat un missatge, entenc que va escoltar la conversa que vam mantenir ahir amb Jaume Figueres, perquè diu la Montse: fa poc vaig tenir la sort de poder saludar el senyor Jaume Figueres, un boníssim cronista, al Cinemes Renoir. Després d'escoltar l'entrevista, ho entenc, ja que diu que va al cinema 2 cops per setmana. Doncs sí, Montse, és normal que si tu vas al mateix cine, al final un dia o altre acabes coincidint amb en Jaume Figueres, perquè ella està al dia i va com a mínim 2 cops per setmana. L'Arià, una altra pregunta que vam fer, com es deia, els tropezones al gazpacho, i algú ja ens ho va respondre, però l'Arià ens diu: he sentit que se'ls diu entrebancs, que és el mateix que ens deia ahir un oient. La Magda diu: per quin motiu es toleren els petards? Està clar que a la Magda no li agraden gent, perquè si no, no faria aquest missatge amb aquest to. I l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, que no és un podcast, però gairebé, perquè és una reflexió molt ben argumentada, una mica llarga, sobre les multes per veure al carrer.
La setmana passada, una oient va explicar el cas d'un familiar, crec que era la neta, que havien anat a les portes d'una discoteca o una sala de festes a Barcelona, i que allà doncs havien fet alguna cosa, havien consumit doncs alguna cosa, doncs, no sé, una Coca-Cola, refrescos o el que sigui, no sé, i que al cap de moment doncs va anar un policia secreta, de paisà, els hi va ensenyar la placa i els hi va imposar unes multes que si es paguen ràpid són 150 euros i si no les pagues de seguida són 300 euros per persona, per consum de que sigui. No sé si, bueno, està prohibit beure, o no sé si també està prohibit menjar pel carrer, bueno, ho desconec. Però en aquest cas és el tema de beure. Jo el que volia dir és que aquesta és una pràctica que té la policia recurrent i que és una pràctica que es fa amb mesures recaptatòries totalment, no? És, doncs, igual que es va a vegades, hi ha un tema de multes, de dir, bueno, doncs vinga, hem de trobar una sèrie de persones i els hem de multar i hem d'arribar amb un import determinat, doncs el mateix fan amb la gent jove. Aleshores, el que fan és que a totes les zones on saben que la gent es pot reunir, etc., el que fan és van donant voltes, van vigilant, i quan més o menys ja tenen clar que és un grup que generalment no ho posaran cap mena de resistència, no hi haurà cap mena de problema, probablement les famílies tinguin suficients recursos per pagar aquestes multes, o sigui, llavors ho fan. Van allà i, bueno, i miren que sigui un grup bastant nombrós, perquè, clar, miren això també, que hi hagi bastant... No agafen un, sinó que són grups, doncs 8, 9, 10, 12 persones, cada un, doncs, multipliquem, i aquí ja tenen feta la jornada i aquí s'acaba. I, en canvi, amb una companya que li va passar a la seva filla, a no res, a uns molt pocs metres, hi havia un altre grup, que aquests estaven consumint, però fumant marihuana, etc. Bueno, amb un aspecte ja molt diferent, persones que podien ser més conflictives, que potser podia haver-hi alguna mena de violència, etc., i no els van multar. Només van multar els que van veure, bueno, no són perillosos, semblen bons nanos, les famílies pagaran les multes si no les poden pagar ells, i, bueno, doncs jo et multo. Llavors, quin sentit té això?
Doncs és una reflexió interessant que ens ha deixat l'Àngels. Dels que veuen que sí que pagaran, que ja els hi posem la multa, i els que ens porten problemes potser que més val no els hi posem. En fi. I la Fina des de Nou Barris, perquè hi havia alguns oients van trucar queixant-se de la seva reflexió sobre que si a Espanya se li havia de dir la Roja o no, doncs ella ha fet avui aquest missatge i amb això tanquem la polèmica.
Escuchaba un señor que discrepaba en su libertad y parece ser que se molestaba de mi intervención. Bueno, este señor lo ha interpretado mal. A mí lo que me gusta es llamar a las cosas por su nombre. No me gustan los apodos. La Roja, como otros países, tienen apodos, pues son eso, apodos. Y permítame la libertad de, y el gusto personal y particular de llamar a las cosas eso, por su nombre, como yo le respeto a usted, que no le guste la Roja. Bueno, tiene su gusto personal, adelante, ¿eh? Para eso está la sana discrepancia, pero por favor no me meta en política, ninguna connotación política, porque a mí no me gusta, es más, me da asco. Pienso que la política, a mi edad, que tengo unos cuantos años, pues es para cuatro zorros que viven de ella y que regularmente nos hacen eso, enfrentarnos a unos con otros, y eso a mí no me gusta. Dejémoslo para ellos. Nosotros pagamos impuestos y tenemos suficiente. Vivamos felices, alegres, contentos, bailemos y dejemos de meternos unos con otros. Permitirnos unos a los otros discrepar y no amar a las cosas que no nos gusten. Ese creo que es un derecho que tenemos, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo a mí no me gusta la Roja, me gusta llamar a las cosas por su nombre, no me gustan los apodos. Mire usted, una libertad y un gusto, pues como otra cualquiera.
Cadascú a la seva manera de pensar i de dir les coses, i aquí totes estan permeses, sempre ho dic, sempre que tinguem respecte cap als altres. Va, que d'aquí a 3 minuts, ara ja no sé ni comptar, 3 minuts arribarem a 1:15 de la matinada i arriba aquest moment.
Illes de Pau.
Avui ens preguntem quina pau pot trobar algú que viu als marges de la societat. Us heu plantejat mai com és el dia a dia d'una persona sense sostre? I com són les seves nits? Més enllà de la intempèrie, de la indiferència i del desarrelament, com es poden sentir segurs? Tenen sempre por de les agressions? En Santi, nascut a Terrassa fa 59 anys, va viure 5 anys al carrer a Barcelona. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a parlar amb ell a la Fundació Arrels. Ell va ser usuari de l'entitat i ara hi fa de voluntari.
Bona nit, gent de la nit dels ignorants.
Passo el dia a Barcelona col·laborant amb la Fundació Arrels, que havia sigut usuari, i bueno, i això. Yeah. I torno cada dia, i a Terrassa només estic per dormir, perquè allà és molt avorrit.
És un pis també de Fundació Arrels?
No, és un altell on estaven les golfes, que és el meu germà. Té el segon pis llogat i ja l'estic jo. Que era un espai on estaven els antics dipòsits de l'aigua, quan l'aigua no era directa, que era per dipòsits. Uh-huh. I allà, bueno, allà tinc un espai, no és un habitatge, però, bueno, però jo estic dormint i estic cobert de la pluja i del fred, que és el problema d'estar al carrer, la pluja i el fred i la inseguretat. Clar. Que puguin agredir, o com l'ha passat a molta gent.
Havies fet, perquè si tens una incapacitat, tu havies treballat?
Sí, 20, quasi 20 anys cotitzats. Vaig començar a treballar als 16 anys. 70% de discapacitat.
I, per tant, ara em deies que et falta poc per la jubilació.
Bueno, sí, 60 ara al juliol, però si és el 67 en queden 7 anys. Now it's time to say good night,
good night, sleep tight. A tu et sona això de la nit dels ignorants?
Em sona des dels anys 80, des de que tenia 17 anys o així. L'havia escoltat amb el Cuní, sí, l'havia escoltat molt. Ara ja no tant, perquè ara ja com m'aixeco d'hora i quan treballava doncs m'aixecava d'hora, però abans l'escoltava molt, molt als anys 80, sobretot a l'estiu, quan tenia vacances.
I et recordes especialment de l'etapa de la Sílvia Tarragona?
Sí, la Sílvia Tarragona, sí, vaig anar a veure el programa en directe abans de l'estiu del 98, seria abril, o que estava jo sola als seients.
I havies trucat mai al programa, Santi?
Això em sembla que no. A trucar a fer preguntes o fer respostes, no.
L'escoltaves i prou.
L'escoltava i ja està, era oient i ja està. M'agradava molt, sí, estava enganxat.
Tothom, segurament tots, no? Tenim moltes vides. Però tu en tens tres. La primera vida...
Sí.
De la que un dia vas sortir i vas passar a una segona vida on vas viure al carrer.
Sí.
I una tercera, quan vas deixar de viure al carrer, que entenc que és la que vius ara.
Sí, des del 2018 ja no vic al carrer.
Què tenia de bo la primera, la segona, i què té de bo la tercera?
Bueno, jo de nen i d'adolescència, o la primera etapa de la meva vida, la meva cunyada m'ho va dir, que jo vaig tenir una infantesa i una adolescència molt bona. No em faltava de res. El meu pare es guanyava bé la vida, no feia falta que la meva mare treballés, perquè el meu pare era soci fundador d'una empresa de carrosseries, treballava per la General Motors i per la Seat, i guanyava bé la vida. Tenim inclús un apartament a Vilanova i la Geltrú, a part de Terrassa, i bueno, no va faltar res, però els problemes van vindre després. Vaig estar bé, tenia a la part de l'adolescència molts amics, moltes amigues, gent sana... I, bueno, i anàvem a la discoteca i m'ho passava bé, no... Bé, sí. Oh, I cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real, take my heart. Dels anys 80 tinc molt bon record de la música que d'aquella època. Claríssim. La música dance d'aquella època, la italo-dance que li dèiem, la música espagueti, sí, que venia d'Itàlia, cantaven en anglès, però es feia a Itàlia. Aquella música era molt maca. Ara la música no m'agrada. Bueno, tampoc l'escolto, però aquella música a les anys 80 es va fer molt bona música en tots els estils.
Recordes una cançó que t'agradés especialment?
Sí, un grup que es deia Modern Talking.
Sí?
Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. Sí, aquell, i després en Mico Mission, que era un cantant italià. When the people go and my mind is crying. Madonna, la seguia molt, que Madonna era, jo tenia discos d'ella, era el meu ídol. Sí, aquella època va ser molt maca. Tenia feina, havia estalviat molts diners, me'n vaig anar a l'Emili amb molts diners, estalviats, i això que jo gastava molts diners en roba, a mi m'agradava vestir bé. Mm-hmm. La meva mare es ficava les mans al cap, volent dir, hòstia, com pots pagar això per una camisa o per un pantaló? No, si m'agradava vestir bé. Clar. I tot això estalviava, i me'n vaig anar a l'Emili amb un bol coixí. Jo vaig fer els 16, jo faig els anys al juliol, però vaig sortir de FP, i a l'octubre o al novembre vaig entrar a una empresa, una bona empresa, que era la segona o la tercera més important que havia a Espanya, de material clínic per hospitals, que treballaven per molts hospitals del món. A part de l'estat espanyol i Catalunya, per molts hospitals del món fèiem les mascaretes, les bates, pel clínic també, els guants, les metges, fèiem moltes coses, tot per hospitals.
De cop aquesta vida s'acaba i saltes a una altra vida que és molt més fosca. Suposo.
Sí, però va ser molt... Això, la més fosca, aquesta del tapar al carrer, va ser pel 2011, que tenia uns 40 i pico, 45 o 46 anys. Que, bueno, a mi el que em va passar és que jo tenia la planta baixa amb herència. I jo havia sigut esportista tota la meva vida, esportista federat, em cuidava bé físicament i tot, i menjava bé i...
Quin esport practicava, Santi?
Taekwondo. Sí, i va haver una època que... Bueno, no va ser això el que explicaré ara, el que em va deixar al carrer. El que em va deixar al carrer és que em vaig quedar sense feina i em vaig quedar sense diners i, bueno... Però també que a mi una noia, entre cometes, una amiga, entre cometes, jo tenia depressions, perquè ho era de la meva mare, tenia problemes. I em va dir, pues jo tinc una cosa que pot ajudar. I em va convidar cocaïna. I em vaig enganxar això. I m'ho podia permetre. Tenia estalvis, tenia diners i això, però això és molt car i m'ho vaig fondre tot. I la meva cunyada em va dir que jo li devia diners a CaixaBank, a la Caixa, no una quantitat astronòmica, però li devia diners, que m'enviaven cartes que regularitza això, de la visa de crèdit i tot, que té diners a crèdit. Uh-huh. I la meva cunyada, que tothom la família parlava malament d'ella, doncs em va dir que em prendrien la planta baixa al banc. i va dir que se la deixés al seu fill i que a mi em posaria un sufructuari, però se m'han enganyat, no, ni un sufructuari ni res, se la vaig passar directament sense diners ni res, i bueno, i em vaig quedar penjat, vaig quedar sense res, i vaig estar dormint en pis amb ells, però després se'm van anar a Tarragona i bueno, i... Yeah.
Aquesta etapa, no sé quants anys va durar, Santi.
El què? L'etapa que... Al carrer?
Sí.
5 anys i mig, però s'han de descomptar 8 mesos que vaig estar a un espai del Raval que es diu Vincles, que és de Filles de la Caritat, que encara existeix, que està al carrer Art del Teatre, que allà és un espai que dormen uns 6 homes i poques dones, i allà ho vaig trobar perquè vaig sortir d'un ingrés del clínic a psiquiatria, perquè vaig tindre un brot psicòtic arrel de la substància aquesta, i van ingressar, i allà en tenien sedat, allà empastillat, i bueno, ja... I vaig sortir d'allà i vaig parlar, i una persona em va dir que allà podia dormir, vaig anar allà, vaig parlar amb un educador social i em va dir bienvenido.
I vas instal·lar 8 mesos, dius?
Sí, vaig estar 8 mesos. El que passa, podia estar més, perquè allà no deien, que tal dia tens que sortir, allà podies estar... Els vaig a visitar tant en tant, a les monges. Mm-hmm. I bueno, després ja vaig parlar amb l'altre germà, i on viu, hi ha l'Altell a dalt, i bueno, perquè no tenia, amb aquell germà no tenia molta relació, no el veia, i a part que quan ets addicte a una substància, doncs la família s'aparta una mica, no ho entenen, i bueno, i després ja vaig parlar, ja vaig dir que havia deixat això, i jo quan em van ingressar al clínic ho vaig passar malament, vaig dir, doncs aquí hem arribat, que no ho passo bé consumint això, és una merda, i bueno, i ara tinc la llibertat de portar pocs o molts diners a la butxaca i tinc la llibertat de gastar-m'ho amb menús. Ho he anat a esmerçar una cafeteria per vindre aquí a prop, a Terrassa, quan m'he aixecat a les 7 del matí, que ja em coneixen, que inclús em cobren menys del que val l'esmorzar. El jefe em diu, per ser tu, val això. I els cambrers em cobren el que tenen que cobrar, però el jefe em cobra menys.
Veig que disfrutes anant a esmorzar, fent un bon esmorzar, trobant un bon lloc de menú.
És molt agradable anar fora. El que no era agradable és els menjadors socials, perquè els menjadors socials... I ara, jo des del 2018 no hi vaig... Hi ha molta gent que no hi va per l'ambient que n'hi ha. A part de la qualitat del menjar, que no està fet amb cura, pues la gent que hi va, que si va begut, que si un no s'ha dutxat, que si l'altre es baralla, que si l'altre és violent, que si no sé què, jo havia vist baralles, jo havia vist inclús un intent d'apunyalament a un menjador que anava a apunyalar un a l'altre, que es va amb el ganivet de menjar, de tallar la carn, es veu que es van discutir i l'altre va agafar la taula i la va aixecar, va volcar tot el menjar i tots els plats per posar-se a l'escut perquè no el punxés. Jo deia, hòstia, vaya merda. I era molt desagradable. I ara, per sort, ja no hi vaig a menjadors, ara m'ho pago jo. I voluntari d'Arrels, que parlo amb ells allà al centre obert, diu, ens encanta que vagis amunt. I em diuen, si voleu menjar bé, pregunteu-li al Santi entre ells. El dimecres vaig anar amb una voluntària que ve aquí, que es diu Elena, que em dona repassos d'anglès, perquè a mi la Rocío, aquí de la troballa, em va trobar una escola d'anglès aquí al Gòtic que em toca anar avui, d'una i mitja a tres.
Estàs fent cursos d'anglès?
Sí, jo havia estudiat anglès al col·legi i tenia, bueno, però passa que en 59 anys costa. I aquesta voluntària que es diu Elena, doncs els dimecres solament dona repassos del que hem fet la setmana. Doncs aquest dimecres em va dir, un dia tengo que ir contigo a los menús donde vas tu. Quan vaig anar a pagar, no em va deixar pagar, m'ho va pagar ella. I el dimecres d'abans, m'ho va pagar aquest senyor que és economista, i després el dijous aquest voluntari del centre obert que els dimecres em va pagar un altre menú.
T'agrada això, de recomanador de menús.
Sí. He tingut sort amb els menús, he trobat sort amb els que he trobat, que es menja bé i a preu competitiu.
I d'aquests anys, encara que fossin pocs, que vas estar vivint al carrer,
sí.
Tu tenies alguna activitat, algun moment que estaves tranquil, que et senties segur?
Bueno, jo movia molt per la biblioteca, sobretot a l'Eixample, aquella que hi ha entre València i Mallorca. Anava molt a la Pàmia, se'n sembla que és. Sí, per internet, per veure vídeos musicals de Madonna, de l'època aquella de l'Italo Dance. Sí, allò ho veia molt. I per mirar el correu, també. I per les tardes anava a Reels, al centre obert. Bueno, allà em dutxava, allà passava la tarda, i bueno... Però sempre estava agotat, trist, agotat físicament, mentalment, amb una motxilla, amb el sac de dormir a sobre que passava lo seu, i em pensava que no podia sortir mai d'allò, mai d'allò que no podia sortir, esperant a perquè jo cobrava treballava alguna vegada a algun lloc, però cobrava el PIRMI, que era una quantitat petita, i només esperant a cobrar per consumir, i eren sense viure. I ara gaudeixo del que hem parlat, dels menús, de vindre aquí a col·laborar amb Arrels, i ara ja estic tranquil i qualitat de vida.
Un dia bo vivint al carrer era un dia que no t'agradissin, que poguessis dormir tranquil?
Jo no podia dormir tranquil. Jo havia dormit amb un altre company, que era un bon company, al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, que estava vigilat pels Mossos. Per tot això em van robar les bambes de sota del banc. I allà havia molta inseguretat, perquè allà roben molt i tal. Dic, me'n tinc d'anar a un lloc més tranquil, que pugui dormir tranquil. I me'n vaig anar a prop de Sis, del centre aquest on vaig esmorzar. Allà a la Via Augusta, a Sarrià. Com allà és la zona alta, doncs aquesta gent que roben no arriben tant perquè es mouen més per l'Eixample o per aquí, i allà no arriben tant, i allà no passava ningú per la nit. Podia dormir més tranquil de que no et robessin i no, que no fessin mal. I allà m'havien ajudat, allà gent, veïns m'havien donat diners per anar, quantitats simbòliques per anar a esmorzar, m'havien portat cafès amb llet, una parella em va portar sopar, que eren de l'Església Evangèlica, em van portar a la seva església, em vaig vindre a menjar al seu cult, a la missa d'ells, però em van donar de sopar, em va donar un senyor un sac de dormir, un lloc que tenia, un coixí, i allà s'estava, entre cometes, més tranquil. Però tot i això, bueno, allà a prop, a la Bona Nova, a un caixer de CaixaBank, el 2006 van cremar una dona, i era zona alta, però no estàs exempt a ningú lloc. Però allà estaves, jo on no hagués dormit ni de conya és al Raval o a l'Eixample, i menys en cap de setmana zones que surt la gent de discoteques i van beguts, i...
Aquest és un problema, és una amenaça.
Sí, sí, jo, a mi no m'han agredit, però he escoltat a gent que sí, inclús vaig escoltar a gent, inclús a alguns se li han orinat a sobre.
Per tant, no n'hi ha cap d'Illa de Pau.
No.
Per un sense sostre.
No.
Però tu vas passar pantalla.
Sí.
I com es fa això, Santi?
Passar pantalla, bueno, pues, demanant, bueno, ja, com t'he dit abans, amb el meu germà vaig parlar, que no tenia molta relació, i després Arrels m'ha ajudat molt.
Què t'agrada d'aquesta vida que tens ara?
Pues la tranquil·litat, saludar gent, vindre a dir bon dia a una persona, sí, que no sé, que t'aprecien i que jo els aprecio, i que el dia dilluns a divendres ho tinc planificat i faig coses aquí, vaig a la ferreteria o vaig a portar coses al centre obert o vaig a la llar Pere Barnés i porto els tàpers perquè sopin al pissero. Sempre hi ha feina, sempre hi ha algú que fer.
Un dia que t'agradi? Què fas un dia que t'agradi?
Llevo ben d'hora, aixecar-me ben d'hora, inclús agafo el tren a les 5:45 a Terrassa. Arribo a Sarrià a les 5:30, després agafo el metro i vaig a Sarrià a esmorzar a l'entrepà a Sis, al centre aquest. Això m'agrada, i veure la treballa social de Sis, que m'havia visitat als hospitals, m'havia ajudat, que és molt maca, es diu Jessica, la conec des del 2011. Parlo amb ella i ella patia quan em veia que havia consumit i que tenia psicosis i que li venia, hòstia, que m'estan perseguint, que no sé què, que sento això, que sento l'altre, doncs ella patia, hòstia, i ara està contenta que estic net.
Encara hi tens tracte amb ella?
Sí, 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 vaig allà cada dia, sí, sí, la vaig a saludar al seu despatx a les 8 del matí, sí, amb les altres educadores...
El tracte amb la gent t'agrada?
Sí, m'agrada molt. Sí, i jo sigo molt introvertit, molt tímid i molt introvertit, eh? Però ara m'agrada parlar... Ara, per exemple, aquesta entrevista m'agrada explicar la meva vida i amb els voluntaris del centre obert que vaig a parlar allà, doncs m'agrada parlar amb ells. Ah, on has menjat avui? Què has menjat? I bé, no sé què. Sí, m'agrada.
Santi, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aixecar-se d'hora a Terrassa, venir aviat a Barcelona,
sí.
Anar a veure la Jèssica, que és la treballadora social que el va ajudar,
sí.
I anar a dinar de menú,
sí.
És l'Illa de Pau d'en Santi.
escoltar la Madonna. Segur que també és la seva illa de pau, la d'en Santi, a qui agraïm moltíssim que hagi dit que sí a fer aquesta conversa amb la Judit. Són 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ens truquen Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
Bona nit, Aina. Marta.
Com estàs?
Es veu que és la meva hora, aquesta.
És la teva hora, és la teva hora.
De fet, deu venir perquè jo, com que vaig néixer a 1:15...
Oh, doncs està clar. Clar.
És l'hora que desperto jo.
Clar, és la teva hora, la teva hora punta, és aquesta.
Molt bé. Ah, això mateix, deu ser això. Sí, sí. Bueno, allò de trobar les coses.
Sí.
La meva àvia sempre deia, també com aquella senyora ha dit per d'allò, rezarem un Pare Nostre, Santa Helena Gloriosa, que va fer trobar la creu de Cristo.
Veus? Sí. Santa Helena, també. Resar Santa Helena.
Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que es va passar al cristianisme.
D'acord, molt bé.
Bueno, després avui, amb els meus treballs que faig d'això del llibre sobre l'Empordà,
sí,
he tingut l'ocasió de visitar l'alcaldessa de la Tallada. I després de fer tots les preguntes que jo li tenia sobre els detalls i coses, doncs m'ha cridat l'atenció que ja he vist unes pancartes, si ja sabia alguna cosa, però plàter, no el plàter. I dic, bueno, què és això del plàter? Doncs això del plàter són les sigles d'un pla sectorial territorial de les energies renovables de Catalunya.
Sí.
Bueno, que està molt bé, això de les energies renovables, però són com els contenidors, que ningú els vol a la porta de casa.
Exactament, eh? Sí, sí.
Però, esclar, aquí què passa? Sobretot de la, ho he de dir, la fotovoltaica i l'eòlica, eh?
Sí.
Resulta que això ho fa la Generalitat, o ho promou o imposa, imposa, més que tot. D'aquí ve, que és com una mena de queixa, no? Que, per la imposició, que la Generalitat ha assignat una quantitat de megabytes d'eòlica per comarca.
Sí, eh? Sí.
I una quantitat de megabytes de fotovoltaica per municipi.
Sí.
I, esclar, vull dir, mira, te toca, és com d'allò, aquell en Mas Ferrer, com fa Mas Ferrer, ho dic bé, allò aquell que fa...
El Quim Mas Ferrer.
En Quim Mas Ferrer, sí, que sí. Tira el dard.
Sí, i toca aquí. Doncs
sí,
això és...
els de la Generalitat tiren el dard i va en aquest ajuntament o en aquesta comarca, pam, pam, pam. Suposo que no és exactament així, perquè hi deuen haver estudis i tot això, no? Però, que esclar, que allà hi volen posar, doncs, els molins de vents, aquí a la Tallada.
A la Tallada d'Empordà.
A la Tallada d'Empordà. Per què els volen posar aquí? Perquè aquesta està situada una subestació elèctrica des de fa molt temps, que ja és per l'electricitat convencional, no? Ja serveix per això, però se n'aprofiten d'això perquè entra, que està a Bellcaire, aquesta subestació. Doncs, mira, entre la Tallada i Bellcaire, doncs hi posarem els no sé quants molins
de vent. Els molins de vent, sí, sí.
I ja està. És clar, ningú els vol. Inclús han fet una consulta ciutadana i amb un 63% de participació i amb un 98% d'en contra.
Clar. Sí, 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 sí.
Però, és clar, això vull dir, han donat 3 mesos per fer al·legacions i, bueno, i no han consultat els ajuntaments ni res. O sigui que és la llei d'en Barons, que fan el que els hi passa pels papam.
Papam. Allò que
penja.
Anava a dir, allò que amb el sant Cucufate se li lliga, doncs això mateix.
Sí.
Anava a fer aquest link.
Sí, també.
Perquè ens entenguem. Doncs, molt bé.
Doncs és una queixa contra la imposició. Vull dir que ens queixem, digui, a vegades que ens han imposat des de Madrid, des de Brussel·les, però és que des d'aquí també imposem o també ens imposen, governi qui governi, i això sense consultar, i bueno, Sí. I aquí ho teniu.
Aquí eh? Teniu, aquí sí, sí. Doncs feta sí. La queixa, Joaquim. Moltes sí, gràcies. Sí.
No es mereixen.
Vinga, que vagi molt bé, bon cap de setmana. No, bon cap de setmana bona no, nit, bona jo. Revella, volia dir.
Bueno, bona revella.
Jo ja estic, estic eufòrica perquè tinc dos dies de festa, mare meva. Vinga, oh, una abraçada. Ja, ja. Bona nit.
Adéu, igualment, adéu. Catalunya
Ràdio. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
Catalunya Ràdio.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, no, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito, atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada, 932017474, i si no, els whatsapps del programa. Però ara us explico una cosa, perquè la setmana passada diversos oients vau explicar que sou fans de la Renaixença, que alguns fins i tot l'escolteu al migdia a la ràdio i després el torneu a mirar al vespre a la tele, allò en companyia d'algú més de la família. Però més enllà de les floretes, que és evident que n'hi ha moltíssimes dels oients dels ignorants cap en Peyu, alguns de vosaltres us vau queixar del vocabulari, dient que a vegades en Peyu se li escapa una mica, que és una mica barruer. I jo vaig dir, escolta'm, li direm en Peyu, a veure si vol dir alguna cosa. Alguna cosa. I el noi, doncs, ens ha volgut respondre aquí a la nit dels ignorants.
Bona nit, gent de la nit dels ignorants, estimats. Aviam, mira, és un problema meu, el tema del... Primer, agrair-vos que ens escolteu a la Renaixença i que ens mireu a la tele i on te sigui. El problema del vocabulari barroer, assumeixo que és un problema meu, és genètic. Vaig explicar-vos una anècdota que li va passar al meu avi, que teníem un restaurant, aquell Peyu, i el meu avi renegava molt, sempre feia el cago amb Déu, el feia anar tota l'estona. I llavors un guàrdia civil, en aquella època on aquí governava en Paquito, li va dir una vegada, diu, senyor Esteban, oiga, no puede ser, cago amb Déu tot el rato, cago amb Déu. I el meu avi li va contestar, textualment, ja lo sé, ja, però és que cago en Déu, me sale. Per tant, ho intentaré corregir, però serà difícil perquè, va, ho portem a la sang. Una abraçada a tots.
Doncs mira, l'avi també es va quedar descansat, eh? Ja està, ja, per tots els que veu dir que l'escoltàveu i això, doncs ja enteneu una mica el tema genètic que té, però que ho procurarà. Per tant, nosaltres ja hem fet la nostra feina, ara ja depèn d'uns i dels altres. Va, que us dic alguna pregunta que encara no té resposta del que hem fet les últimes setmanes, per si algú s'inspira i ens vol contestar i vol trucar al 932017474 o deixar un missatge al WhatsApp del programa. Per exemple, en Martí, des de Sant Pere de Riudebitlles, demanava, és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? Els peixets de plata són aquells bitxets que apareixen en els moments més inoportuns, en llocs que dius, ara, aquest bitxo què fa aquí? Sí, és veritat, entre els llibres, però a vegades també per la humitat o en algun lloc allò que apareix, que dius, ara què fa aquí? I corren molt. Quan el vols enxampar, la feina que tens. Això és el que demana el Martí. En Josep Lluís, des d'Horta, diu, encara existeixen els locals after hours, aquests cobren tardíssim i encara tanquen molt més tard. En Joaquim, justament des de la Bisbal d'Empordà, ens deia: si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'està banyant, a quina distància d'estar per no electrocutar-se? Aquesta encara no ha fet ningú la reflexió, ningú ens ha contestat què pot passar aquí. En Miquel de Sabadell vol saber què és la serotonina i com afecta les emocions. L'Àngels, des de Lleida: com és que els jugadors de golf només porten un guant? I la Maria, des del barri de Gràcia de Barcelona, diu: algú coneix un remei casolà per pal·liar les molèsties de l'hèrnia de hiat? Remei casolà per la hèrnia de hiat. Tot això són preguntes que, si us ve de gust, doncs 93-201-7474. I ara us convido a això. Dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem l'últim programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant. Per tant, l'última nit dels ignorants d'aquesta temporada. I què volem? Doncs volem fer una festa. Una festa en petit comitè i tothom a casa també, però una festa aquí. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic, fins a ocupar les 16, 18 cadires màxim dels màxims per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que aquell dia podeu continuar trucant al 93-201-7474, però farem un final de festa pels de casa, com deia, i un final de festa pels que hi hagi aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic, però sobretot, molt important, necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, perquè són instruccions de seguretat per poder entrar a la casa. Si hi ha més persones que cadires, doncs farem un sorteig, us trucarem, us ho direm per antena, les dues coses, ens assegurarem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir i que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic perquè no en té, no en sap, que li digui a l'Aina, i ho tindrem també en compte. Però vaja, que principalment ho volem a través del correu. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol, de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres, com us deia, ja serà divendres dia 3. Estem preparant coses diferents, estem preparant converses, direm ignorants, alguna actuació, no vull donar masses detalls, i alguna altra sorpresa, que jo us dic que us agradarà molt, perquè ja ho sé que us agradarà molt, i a nosaltres ens fa molta il·lusió. Per tant, aconseguirem omplir aquestes cadires, encara que sigui de 12 a 2 de la matinada. Tenim oients que, en lloc d'estar al llit amb la ràdio sota el coixí, s'atreveixen a venir aquestes dues hores aquí. Si no volen les dues hores i volen marxar abans, tampoc ho tindrem en compte. Però i fer la festa final de temporada de la primera temporada dels ignorants? Omplirem? Vosaltres què creieu? Va, doncs ignorants@catradio.cat, i si algú no sap escriure un mail, doncs que truqui a l'Aina a la via tradicional i li digui. I com que ja m'he fotut aquí un podcast jo també explicant tot això, Oriol, hem de canviar el Show Must Go On de Queen per la sintonia final, perquè no? Com ho veus, això? Perquè és que arribem al final, gairebé és la una de la matinada, tinc ja aquí els companys dels serveis informatius, i ara el que no farem és passar una trucada, perquè no tenim temps de passar cap altra trucada. Si algú ens vol trucar al 93-201-7474, serà a partir de la una, perquè ara ja no tenim temps, perquè arriben les notícies. I tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Tenim molta feina per fer encara, perquè no hem sentit a la Sílvia Andrés amb el que ha decidit fer abans de l'estrena. Tenim un altre capítol del Tercera Generació, l'Aina, que evidentment té el seu resum de la setmana passada. Tenim moltes coses per fer i poc temps. Així que, si voleu, 93-201-7474, després del butlletí de la una. Fem aquesta petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.